Avui sabrem què és l'antropologia social i cultural. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa El Crepuscle en 100 estels, edició 2123. Avui és dimecres, 15 de maig, i parlarem amb una persona que ens explicarà, entre moltes altres coses, què és això de l'antropologia social i cultural. Saludam ja Yolanda Trigo, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Més endavant farem aquesta pregunta, ja pot preparar una resposta.
Una resposta.
Però a nivell bàsic, perquè per jo mateix, segurament tenim oients que ho saben, però això de l'antropologia social i l'antropologia de l'art, totes aquestes coses, perquè la paraula antropologia sí, Ventura podríem definir-la, però ja amb un qualificatiu, si social, si cultural, si artística, més endavant.
Perfecte.
Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies.
Abans, però, saludam a les altres persones que avui comparteixen taula aquí a l'estudi d'aquesta casa. Joan Roca, bon vespre.
Bon vespre.
Antropologia social i cultural, tu segurament saps de què va això.
No ho sé, jo el que sé és que avui torno calçons. Bé, els oients no ho veuen. Però ahir no en duia, són llargs. Tot dur que són llargs avui, perquè ahir va dues curs i va començar a fer un pot de fresqueta.
Sí, sí, sí. A més, ahir ja anunciàvem que avui que enviarien els trumfos. I m'apareix que encara demà, dijous, per mi encara baixen més les temperatures.
Sí.
Doctor Vic,
bon vespre. Com anem?
Tot bé.
Beníssim.
Amb aquestes hores ja n'espereixes un pot la dama d'Elche.
No dormiré avui. La dama, no m'esperava això.
La dama de Vic.
La dama de Vic, la dama s'esconde. Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
Antropologia social, això...
Això ja són paraules majors.
Són paraules majors. Això s'estudia en els instituts.
No, Yolanda mos ho explicarà.
Perquè ella també...
S'hauria d'estudiar.
S'hauria d'estudiar.
Sí, sí. Podríem fer estudis, en tot cas.
Sí. I, bueno, estudis ja se'n fan, però hauria de ser una assignatura. Sí, sí. Jo ho intento, la vaig ficar a poc a poc.
També parlarem d'un llibre que en Yolanda ha col·laborat, que és aquest cicle, que és el Solleric, eix de temàtiques patrimonials. Aquí el tenim sobre la taula de l'estudi. Abans d'aquesta conversa, de la conversa habitual de la secció L'Hora dels Selenites, tindrem la secció Cometes, que avui anirà d'aigua. Avui anirà d'aigua. I és que aquestes setmanes, han sabut que jo me pensava que a Bèlgica eren gent ecologista, gent que cuidava el medi ambient, gent que reciclava. Resulta que aquella estàtua tan famosa de Brussel·les, des nin que pixa, l'aigua no se reciclava, s'atudava tota l'aigua. Mira, gent que fa, que tiren aigua, i aquesta aigua no hi havia un circuit que la feia tornar. S'han d'anar a comptar, aquesta aigua s'ha perd. Tot, mira, els litros d'aigua que s'han perdut d'aquella estàtua.
Sí, perquè aquella l'an no s'atura.
No s'atura, ni el vespre. No,
petitó.
És petitó, però va traient litros d'aigua.
És un pixarrí.
És un pixarrí, però litros d'aigua. Que decepciona, quan ets allà, l'has vist en fotografies i en postals per allà de ser...
Igual que Copenhague. Igual que Copenhague, també.
Lo de la sireneta de Copenhague, això sí que decepciona.
Toqueu.
És un animal, ja no? No m'hi he fixat. Bé, doncs avui parlarem de cançons. N'hi ha una mala fi.
Hi haurà de Blancaneus, no hi ets sent nenats?
No.
Per lo de Aigo... No.
Bé, hi haurà coses interessants i coses... Bé, totes seran interessants. N'he hagut de descartar una animalada, perquè si no hauríem fet un monogràfic d'avui, de demà i de demà passat. Benvinguts, amics, al programa 1013 dels que feim a Ona Mediterrània, en duim 2123 en total, però en aquesta casa, en aquesta segona vida crepuscular que diu el doctor Vic, en duim 1013. Tots ells han estat produïts per Ana Maria Moreno i des de fa un temps tècnicament controlats per Joan Jiménez. I com vos deia, me va motivar aquest Cometes d'avui tractar cançons, temes musicals que tinguin que veure amb aigua, poden ser des de rius, de tormentes, aigua en concret, i pluja també. N'hi ha moltíssimes, cançons clàssiques, temes clàssics, temes pop, temes rock, temes de musicals que tenen que veure, o que toquen el tema de Saigo d'una manera directa, fins i tot escoltarem una cançó que es diu Aigo, però altres que són xerren de la mà, xerren de rius. Per tant, he fet una selecció una mica personal. M'adonaria per fer un bis, un músiques d'aigo 2. Per tant, avui n'he triades fins i tot 15, però en tenia, no sé si 30 o més. La primera de totes és aquesta, és un clàssic de la pluja i del cinema.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane.
Ahir parlàvem de Doris Day. Igual, de Doris Day hagués pogut protagonitzar aquest musical, que era en David Reynolds.
Sí. Home, doncs, jo crec que no. Bé, potser sí. Era molt esclava d'un paper un poquet més... No te vull dir cursis. No vull dir cursis.
Bueno, Hitchcock la va descurtitzar. Descursitzar.
Sí. O la vegada que va de classificar, no ho sabem.
Puntura, sí.
Que serà, serà.
Sí, però bé.
Sí, era una... Tenia... Anava per ballarina, aquesta lota. Va tenir un accident. Sí. Tenia un recorregut artístic.
I no té David Reynolds... no té massa coses més, és el paper de la seva vida, aquest.
Sí. Home, et sa mare d'en Carrie Fisher.
Et sa mare d'en Carrie Fisher...
Que no discau. Que no discau.
Segon tema musical, passam de cinema a sa música barroca. Händel. Era la música aquàtica de Händel. Vos imagineu el rei dins una espècie de gòndola passejant per Tàmesis i de vora ell una barca allà on hi havia música que tocava. Això ara, vos imagineu el rei d'Espanya per Madrid passejant dins una barca?
No. En el Manzanares. No.
Amb bona fortuna.
Amb fortuna, més una barca és una fortuna.
Mare de Déu.
No. Idò, Händel, aquesta música aquàtica...
Que guapa.
Preciosa, 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 preciosa. Maria del Mar Bonet té un tema que es diu Aigo. Era evident que havia de sortir aquest tema. Maria del Mar Bonet, un tema molt, molt hermós, per cert. Aigo, Maria del Mar Bonet.
Aigo, vos demanam, aigo, i vos senyor mos dau vent. Mos girau ses espales i feis com qui no mos sent. Aigo, vos demanam, aigo, i vos senyor mos dau vent. a sort sa terra es aixuta. S'ha mort tot el que hem sembrat, els tarongers s'han secat, el blat és mort i no és nat, aigó, vos demanam, aigó. I vos, senyor, mos dau vent.
Ara no diré què és, té que veure en rius, han passat d'aigua, han passat de pluja, tornem a parlar de pluja més endavant, però ara dos temes que parlen de rius. Anem a veure el primer. Anem a dir antic, ja fa així set ses. No, podem esperar qualsevol cosa.
Sí.
Endavant. Boniem, els rius de Babilònia, que ara els contrastarem amb uns altres rius de Babilònia d'un altre autor. Anem a veure, en Joan ja mos ho té preparat, en el mateix tema, en el mateix nom, no en el mateix tema musical, en el mateix nom, els rius de Babilònia sonen d'aquesta manera. Coral dels rius de Babilònia, de Joan Sebastià Bach. Maria Antic.
En Bach mai hagués pogut ballar com ballava el senyor de Bodiem. Mai.
Sí, no ho sabem.
No. Com ballàvem. Estava però... segura.
No sabem com ballàvem Bach.
Ho intuïm, però.
Perquè tenia una forma molt peculiar. No me'n recordo del nom.
Sí, perfectament. No? Ara ho dèiem al micròfon tancat. Era un grup que animava les discoteques. Jo els veia d'Eurovisió. No ho sé si...
La
Maria diu que no. No sé si qualcú ho sap. Mos ho pot dir si van anar mai a Eurovisió. Jo els veig com a d'Eurovisió. Un perfil d'Eurovisió dels anys 70.
És que Eurovisió, que avui en dia té un perfil tipus defecació, fa uns anys, fa 20 o 30 anys, hi van passar gent molt bona per Eurovisió.
Sí, sí, sí.
No és esquerda avui en dia.
Tornava a la pluja. Heu vist ploure alguna vegada?
Come in for some time.
Creedence Clearwater Revival, un grup que jo penso que no se li faci justícia que toca, perquè jo penso que
és una música molt americana,
però massa americana. Sí, però massa americana, era una passa més del country, era un country però sí, més elaborat. Sí. A mi sempre me van agradar molt a les èpoques.
Sí,
les Creedence.
La mescla de Beach Boys i Beatles.
Pantura. Bé.
Crec que és una música massa americana per nosaltres.
Sí, pantura sí, però jo els vull reivindicar. Sí. Eh? Paco de Lucía, Entre dos aguas. Dos aguas, Paco de Lucía, una versió que de Mare de Maria, que no és la versió primera que va registrar en disc, però sí, és una d'aquestes segurament gravada en viu, un concert amb aquells gires que feien en Valdimeola, van venir per aquí, també tocant en Joan Bibiloni. De fet, Paco de Lucía tenia una casa d'Entrecampos i Santanyí, una casa de fora vila. Passant a l'impressionisme francès, La Mer, en Debussy havia de ser en aquesta selecció. La Mer, de Debussy. La persona que ve ara, crec que sí que ha anat a Eurovisió, no? De fet, crec que inclús no sé si va guanyar Eurovisió una vegada. No amb aquesta cançó. Amb aquesta cançó crec que va guanyar un altre festival important, o que era important una època. Parlam de Pluja. Hem d'endevinar. Anna Maria Antic ho endevinarà en el tercer compàs. Endavant.
Cadere in
no deixam Itàlia, però canviem de format. Això era Cingiola Cinquetti, la Pioja, la Pluja, que per mi va anar a San Remo, i és una dona... Eurovisió crec que hi va anar, però no sé si va guanyar mai. Ara,
crec que no.
Els equips de documentació mos ho miren.
No, crec que no hi va anar, que no va guanyar. Hi va anar amb aquella de No t'hem quedat.
No, sí, sí, no, no l'he
quedat. Quedat per estimar-te.
Sí, 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 sí,
però crec que no va guanyar.
Sí. Sí que va guanyar.
Sí, va guanyar.
No, no l'età. No, no l'età per a Marte.
Era, sí.
Seguim a Itàlia, que enviem de format i de terç. Sí, això era música pop, passant música clàssica, d'un compositor que va tenir per mi relacions amb el règim, me pareix que sí. En Respighi no va tenir... No va fluctuar una mica...
No ho sé. No ho sé. No sé si va arribar a tenir,
no sé si va retenir
relacions
directes en el règim.
És possible que tingués relacions en el feixisme inicial, com a ideologia.
Futura sí.
Després, quan el feixisme va derivar amb el que va derivar, se'n va desmarcar.
Idò, ses fonts de Roma, un fragment, Ottorino Respighi. Les fonts de Roma, Ottorino Respighi, és una música molt recomanable, en sentit un fragment. Sé que bé, ara torna a ser de pregunta, heu d'endevinar cantant. No, Maria, no, Maria, ho sabrà, la tercera, no. El tercer compàs. Bé, hem de saber, la cançó no és seva, és d'una altra, però la canta aquesta persona, i diu així... Era Maciel, Rosas en el mar, una cançó de Naute. De fet, Maciel va cantar algunes... Aleluia, també. Mm-hmm. Una sèrie de cançons molt hermoses que li va fer Naute. Aigos turbulentes, a bon moment d'anar. Un grandíssim
Simon,
tema. Un dels grans temes de la música pop. Simon i Garfunkel, un pont sobre aigos turbulentes. Escoltant tots aquests 4 minuts que dura aquesta versió de Simon i Garfunkel, però hem de canviar de temps. Un altre grup interessant, amb una altra cançó, Riders on the Storm, parlant dels Doors, Tormentes, de la música pop.
Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and hack we're out alone. Riders on the storm, there's a killer.
Jim Morrison, Doors, Riders on the Storm. Bueno, queden dues, dues. Una, que és la que ve ara, bé, tampoc no diré qui és, el sentirem, sobretot, si ho coneixereu, per l'estètica, per la manera de cantar i per la pronunciació.
In the seven house, and Jupiter aligns with Mars, and peace will guide the planets, and love will steer the stars, is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius.
Era Rafael, naturalment aquí aquesta Aquarius no és aigua, sinó que se refereix a sa...
A sa beguda.
Se refereix a estels aquests de Zodiac.
És inconfundible. I a més aquesta versió no té nom.
No té nom.
No té nom.
Per sentir Rafael, un Aquarius en Ginebra, com a mínim.
Com a mínim.
I acabam ja, i després anem a una pausa, uns compassos de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que és una de les cançons que més han sonat en aquest programa.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Escoltes Ona Mediterrània des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Esbaluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Esbaluart o a través de les xarxes socials.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de TIRME, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la vilana al seu hàbitat natural. TIRME, compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Mediterrània, començam amb un bon dia. Cada dia, de les 8 a les 10 del matí, bon dia, al 88.8 de la FM i a onamediterrània.cat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les
primeres persianes. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Quan sona aquesta sintonia indica que arribem a la recta final del programa, la segona part del programa dels dimecres, que és aquesta hora dels salanites. Ja vam convidar a persones que tenen coses a dir i escoltam alguna música que ells trien. Avui, tornant a saludar de nou, Yolanda Trigo, bon vespre.
Hola, moltes gràcies.
Primer de tot, abans de sentir la primera música, Menci mos contesta aquella pregunta que hem fet al principi del programa. Què és això d'antropologia social i cultural? Si és que fa falta l'antropologia, posaria un qualificatiu darrere.
Home, bé, l'antropologia en si mateixa pues, té com variants, no? I les dues rames així, a lo millor més conegudes, són l'antropologia forense, que és bueno, lo típic que veieu a les sèries i tot això, i l'antropologia social i cultural. I, en definitiva, com diu el seu nom, és l'estudi de l'homo, des d'un caire més biològic o des d'un caire més social i cultural, des de comportaments, context... I dins de l'antropologia social i cultural pues, hi ha una branca que és evolutiva, que seria pues, homo sapiens, homo erectus, o sigui, tot l'estudi d'on venim, i després hi ha una branca que és més cognitiva, que seria de comportament i a nivell també cerebral. El que passa és que als països anglosassons l'antropologia està molt desenvolupada, molt, moltíssim, i fins i tot hi ha carreres específiques, com per exemple antropologia de l'art, que és una carrera tota sola. I a la banda llatina, per influència de la religió catòlica, pues, l'antropologia està, entre altres raons, i també perquè hem tingut un camí diferent, culturalment també, l'antropologia comença ara, no?, a respirar, però als països anglosassons l'antropologia està molt, molt, molt desenvolupada.
Vostè també ha treballat l'antropologia de l'art.
No me tratis de vostè, per favor.
Yolanda, també has treballat l'antropologia de l'art.
Sí, de fet, jo soc llicenciada en Història de l'Art i llicenciada en Antropologia Social i Cultural, i la meva idea, o el que jo faig, és fusionar les dues coses. I un poc es tracta de cercar els contextos de producció artística. I jo mateixa, com a artista, també m'ho aplica jo mateixa, no? O sigui, és cercar... la producció artística se fa en un moment donat per unes persones que viuen el seu moment i ho fan d'una manera determinada. i que tenen un entorn i que no són com setes, o sigui, estan envoltades de gent i de processos, no? I l'antropologia de l'art, pues, un poc aniria encaminada a això, no? A entendre aquests processos culturals que envolten la producció artística.
Per tant, des d'Altamira, per exemple, començaríeu a estudiar el fenomen...
Exactament, i abans. De fet, ara hi ha estudis antropològics que situen la creativitat molt abans que Altamira. Són coses que ara s'estan cercant i s'estan trobant. I bé, una branca, per exemple, dins de l'àmbit cognitiu, que jo m'agrada moltíssim, és del llenguatge, quan van començar a xerrar i per què van començar a xerrar, no? Per exemple. I tot això se continua desenvolupant perquè cada cop tenim més coneixements i sobretot tenim més mitjans tecnològics que ens ajuden a situar en el temps, a poder completar la informació que tenim, que és molt, molt escassa quan ens anem molt, molt, molt enrere, no? Però és que avui en el present també de vegades la informació és escassa també per segon quin tipus d'investigació, no? I bé.
Sí, te volia demanar, quina diferència fonamental hi hauria entre antropologia, per exemple, de l'art, i sociologia?
Ui, aquí entrant en conflicte jo no vull barallar amb ningú.
Perquè en Althusser, ell era...
Exacte, el que passa és que tornem a lo mateix. O sigui, jo crec que, bé, jo veig molt clara la diferència entre l'antropologia i la sociologia, no? Però clar, si ho dic, entraré en conflicte, ja he vist que és una opinió meva, personal, però jo la sociologia és una branca de l'antropologia, és a dir, és com una divisió, no? És una manera d'estudiar. L'antropologia és molt important, per exemple, fer estudis de triangulats, o sigui, o cercar la informació, fer enquestes, apropar-te a la gent. Quasi tots els estudis antropològics tenen una vessant que s'apropa molt a la gent, no? Clar, jo aquí és on veig la sociologia, no? Evidentment, la sociologia de l'art també té tot un recorregut històric i té també... pues una importància en si mateixa, no? Però jo ho entenc més com una part de lo que seria la gran mare, que seria com l'antropologia.
Perquè quan parlem d'art, per un antropòleg, és pintura i escultura, o també música...
Bueno, per un antropòleg en si mateix no té per què tenir res que veure l'art, no? Però com a producció artística abarca tot, clar. És que, de fet, dins de l'antropologia jo crec que xerraria més de la creativitat, no tant de l'art. Però aquí també entrarien, clar... Jo dins del món de l'art també la meva branca on més he desenvolupat la meva feina és a la part d'estètica, d'experiència estètica, que és la part més filosòfica i antropològica, no? I clar, quan tu te mous en aquesta branca, que és ja com el nivell 2 dins de la història de l'art, ja no a calaixos, ja no col·locas barroco, romànico, sinó que és producció humana, i te n'adones que és tot més fluid i que tot no està tan encasillat com us ho han dit, no? I jo crec que s'ha de xerrar de creativitat, i aquesta és la meva lluita també, la creativitat, la importància de la creativitat, i això ja abarca tots els camps de la vida, perquè realment l'estètica està per tot, i seria un poc... Clar, jo també he treballat molt l'estètica japonesa, no? Per contrari, i seria un poc una visió molt més asiàtica, no? Molt més... de cultura, pues això, xina i japonesa, perquè en definitiva bé, una deriva de l'altra, on l'estètica els imbueix a la seva vida quotidiana i se planteja educació i està, no està separada. Nosaltres des de la il·lustració varen crear esferes, varen separar, no? I mos varen convertir en éssers polítics, artístics, religiosos, i en realitat no, en realitat són tot a la vegada, no? Tots. Perquè la política no és anar a votar, la política la fem cada dia, quan medien en una discussió o quan intenten solucionar problemes estan fent de polítics. I la religió igual, tothom creu en qualque cosa, el que sigui, no té per què ser una religió definida, no? I la creativitat i la producció artística també és el que ens diferencia, el que ens fa diferent és la creativitat.
Es pot fer una pregunta respecte a art i societat que no trobo resposta. Igual avui me'n vaig a que nostra i doni més bé la resposta. Ara te faré aquesta pregunta. Però abans escoltarem la primera aportació musical que has triat, que és d'Enrique Bunbury, Los Habitants.
Sí.
S'ha de justificar aquesta tria?
Bueno, per jo Enrique Bunbury no s'ha de justificar mai. O sigui, jo crec que Enrique Bunbury és un dels grans d'aquest país i probablement del món, i bé, allò m'ha acompanyat tota la vida, des de que va començar a tocar en Héroes del Silencio, i en sus malos momentos jo he estat, i ell ha estat en els meus dolents també. I bueno, hi ha estat sempre. En els meus processos creatius com a artista ell és, sempre és ell, la inspiració i la seva veu, i bé, però jo no s'ha de justificar. Aquesta en particular, perquè jo crec que si jo sóc qualque cosa és un habitante, i m'agrada molt la lletra i el que diu.
Los Habitantes, Bunbury. Habitantes, Enrique Bumburi. Recordam que parlam amb Yolanda Trigo. Ella és llicenciada en Història de l'Art i també llicenciada en Antropologia Social i Cultural. T'havia promès una pregunta que jo no la sé respondre i no trobo ningú que la me respongui, però no he trobat la persona adequada per fer-li. No, per què l'art contemporani la gent entén més la pintura contemporània que la música contemporània? És a dir, tu ara poses una exposició d'en Pollock i farien coes per anar a veure
Pollock. Bé, però en Pollock...
Bé, dic no és... en Pollock per del segle XX. I poses un concert en Stravinsky de la mateixa època i no tindria el mateix èxit. No en parlem ja si poses una exposició d'en Barceló o poses una sinfonia d'un compositor contemporani.
Bé.
Seríem sis a la sinfonia i centenars a l'exposició d'en Barceló.
No sé si serien centenars a l'exposició en Barcelona tampoc, però el que sí que tinc clar és que, clar, això és màrqueting puro i duro. Lo d'en Barcelona i lo d'altres artistes contemporanis. N'hi ha molt d'artistes contemporanis que no tenen enteres, ni van sent, ni s'entén la gent en l'art contemporani. És a dir, vivint en una societat de deixar-te veure on toca i on te diuen que t'has de deixar veure. I una cosa és anar a una exposició, una altra cosa és entendre l'exposició. I jo crec que si a la música que estàs dient se li fes també una propaganda al nivell de lo que se li fa a aquests artistes que has citat, pues probablement també aniria molta gent només per anar-hi, perquè han d'estar allà i se'ls ha de veure. Una altra cosa és que ho entenguessin. Són dues coses diferents. Normalment l'art contemporani no s'entén, però Pollock ja no és art contemporani. No, ja bé, està en una altra fase.
Per dir Pollock i Stravinsky, que seria més o menys
normalment l'art contemporani no s'entén, però això ha passat tota la vida. O sigui, probablement el senyor d'Altamira, els seus coetanis no l'entenien, o no l'entenien totalment. Perquè normalment una facultat que tenen els artistes, els que perviuen, és que són uns avançats a la seva època. Són capaços d'anar més enllà de lo que molta gent a lo millor hi va, no? Però això és a l'art visual o a les arts plàstiques, a la música, al teatre, a l'òpera. Ara fa una estona xerraven de Jesucristo Superstar, de Camilo José... Camilo Sesto, és que com que estic xerrant d'antropologia me ven Camilo José Cela. De Camilo Sesto.
Camilo José Cela, Conde.
Conde. De Camilo Sesto, no? Xerraven de Jesucristo Superstar. Va ser un avançat. Probablement molta gent no va entendre Jesucristo Superstar tampoc, no? És a dir, passa en totes les manifestacions artístiques humanes, no? Normalment els artistes tenen una visió que va més enllà del present actual, no? I són més capaços de trobar la via per fer-ho.
A més que la pintura només se pot consumir. I la pintura, la música es pot consumir, i la pintura se pot consumir i se pot ser un propietari. Una pintura és un bé, des que pot ser propietari té un valor de mercat, i la música no.
Bueno, ara música... a l'art també se ve música.
Sí, però no la...
Sí,
no la
és una
tu
altra.
Pots comprar una pintura com una inversió, i la música simplement la pots gaudir, diria jo. Jo crec que en general la gent té més popularitat la pintura que la música en general.
Sí, 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 sí.
Pues
sí. Bé, també
no, tu creus que no?
Una
no.
persona, una persona no. pot anar a veure una exposició, no? I o dir que ha anat a veure una exposició i passar per davant les obres, sigui una escultura, no. sigui una exposició,
sí, es fa tot
sense
temps.
Pràcticament ni mirar-les i diu, he anat. En canvi, segurament anar a un concert has de seure, com a mínim has de seure una sèrie de temps. No és igual, molt val el fet dir, he anat a veure una exposició de X o no l'has vist, has passat per davant.
Centrar d'un museu també és més barat que centrar d'un concert bueno,
no,
de música.
No sé què dir-te, hi ha museus que ho cobren salat. Eh?
Però vaja, tu quan a Prado pots fer, té un carnet de no sé què.
Sí, bueno, però...
Canvi, un concert de música solitària nacional, no ves.
Però jo, que m'amo molt en el món de l'art, moltíssim, perquè és el meu món i és on estic i on m'amoc, i a més això també com a artista i... Vos dic que jo crec que se consumeix molta més música que art. Ojalà hi tinguessin el públic de la música, és a dir, enxerrat de grans figures, però l'art és molt més que això, hi ha molta gent i vas a moltes inauguracions que hi ha l'artista, la família i ja està. I això passa, eh? I els concerts de música, a lo millor no tots, però solen tenir més gent, i fins i tot gent que comença i fa un unplugged allà o se va a un bar i toca, té gent. O sigui, jo crec, la meva visió és lo contrari.
Te volia demanar una cosa més. Si, no sé, antropologia, pot ser que som molt eurocentristes, però quan parlem d'antropologia pensam en altres cultures, no en la nostra.
Pues no.
M'equivoc.
Sí,
no, però se parla d'antropologia, normalment sí, tu penses en una persona que estudia una cultura de l'Amazònia.
Sí, tribus, sempre són tribus, ja.
I tu associes antropòlegs, per exemple, a paleontòlegs o a prehistoriadors.
Clar, però són tres coses sí, diferents.
Però,
o sí.
però no assimilaràs, per exemple, torna a lo d'abans, un sociòleg o un paleontòleg o un prehistoriador. Però un antropòleg sí. Com si l'antropologia fos per l'estudi de cultures... o extingides, o minoritàries, o molt externes a nosaltres. En canvi, per nosaltres com a cultura, no les analitzem antropològicament tant com hauríem.
Bueno, a dia d'avui, quasi tots els estudis són de la cultura actual, o sigui, d'antropologia, i de tribus ja deu haver estudis, però els estudis se van fer ja en el segle XIX, principis del XX, que és quan havia tribus aïllades. Ara se continuen fent, però d'una altra manera. Bé, jo tampoc no sé tots els estudis, no?, que se fan d'antropologia en el món, però, per exemple, ara s'estan fent coses molt interessants també des de la neurologia, per exemple, de la relació que el cervell, o millor dit, de com actua el cervell davant d'estímuls, per exemple, artístics, no? I sobre això s'estan fent estudis i això és neuroestètica. I això s'està fent avui en dia. Els japonesos, per exemple, amb això van molt avançats també.
I el màrqueting, que és a punt de ballança, l'antropologia?
El màrqueting, a què te refereixes? Fer servir exemple, aquests estudis sí, pel màrqueting,
exemple,
clar, és una de les vessants. Sí. De fet, com us deia, en el món anglosaxon, a les grans empreses és molt comú que hi hagi un antropòleg que estigui col·laborant, bé, col·laborant, fent feina, no? Per exemple, per fer les entrevistes de selecció de personal, sol haver un antropòleg. Perquè estudien comportaments i maneres de fer i tot en realitat està bastant pautat. No ens hem d'oblidar que som animals, o sigui, tenim comportaments pautats i registres pautats i els continuen tenint des de la prehistòria, o sigui, des de que estan per damunt la Terra, no? L'únic que hem variat és que tenim molta més tecnologia, però, o sigui, al final alimentar-nos, reproduir-nos i està cobert i s'han de cobrir aquestes prioritats.
Passem a l'antropologia ficció. Què diran d'aquí 200 anys els antropòlegs de la nostra societat?
No sé, hi ha un programa boníssim d'Iñaki Gabilondo, que és Quan jo ja no esté, que crec que respon molt millor que jo a totes aquestes preguntes, però és una cosa que jo xer molt amb els meus alumnes de secundària i els faig reflexionar damunt de xorrades que per ells són fonamentals ara i que s'allunyen molt de lo que haurien de ser els valors. I, bueno, i ells mateixos reconeixen que és cert que tot és un poc ridícul de vegades. No? M'imagino que... Allò m'agrada més posar-li l'exemple de que si baixés un extraterrestre i veiés els nostres comportaments ara, que pensen ells quina idea se duria de nosaltres, no?
Que no és aquella seqüència de, que és Tolstoi o Dostoyevski, que ve Jesucrist i no l'entenen, no l'entenen avui. Crec que és Tolstoi, en un capítol d'una novel·la d'aquestes famoses de Tolstoi que fa venir Jesucrist i ningú el reconeix i ningú sap el que ell explica, no té aquest sentit. Perquè...
Sí, ara m'has fet pensar en una novel·la que va escriure William Morris, que era el creador de l'Assassin's Creed, i era un socialista utòpic, i ell va escriure una novel·la magnífica que era un senyor que el congelaven i el tornaven a recuperar l'any 2000, no? O bé, 2000 i pico, que per ell això estava molt en fora, no? I era supergraciós, és molt graciós veure com s'imaginava ell que seria la societat, no? Perquè per ell tots els problemes de desigualtat social s'haurien solucionat, els patrons entendrien que els obrers són necessaris i que per tant els han de pagar bé, perquè si els paguen bé faran millor feina. O sigui, el que eren les idees del socialisme utòpic, per William Morris això arribaria ja en el 2000, no sé, 2009 o 2000 i pico, no? I és molt graciós perquè justament és el que m'estàs demanant, no? Que serà, pues, tothom pensa o vol pensar que anirà millor. Jo no, perquè jo soy muy bumburi i soc més pessimista. Penso que no anem per massa bon camí.
En Morris se va equivocar.
En Morris se va equivocar, sí.
Segona aturada musical. Parlam d'Antònia Font, Islas Baleares, un tema com a divertit fins i tot, no?
Sí, bueno... sí que ho és.
Una certa amargor.
Sí, jo m'agrada aquest punt, no? Com entre trista i divertit, no? Però sí.
Surt et sol a ciutat de color terabassa et sa catedral satelitja se mescla amb el fum d'un vaixell discomat. L'edifici de Gessa se desmorona, treuen reflexes damunt serena des vidres daurats, faraones, obres de temps passats. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Islas Baleares, oh no, Islas Baleares. Sant Joan, sones jaleo, hi ha molt de llevalls, cas de llimona i gent xoriller, sa gent s'emociona i tires de pe. És darrer tot de Fabiol, fins l'any que ve si Déu vol. Treu el sol a la Sabina, a contrallum, es far de barbaria, a Sant Ferran, sa fonda Pepe.
Antònia Font, sí. Islas Baleares. Yolanda, como molo.
Sí.
Como molo. Sembla com un joc de paraules. Què és això de como molo? És un projecte?
Sí, és un col·lectiu cultural. És un projecte que va començar com molt de projectes un poc així mig en broma, mig en sèrio, amb ànim de canviar un poc l'ambient cultural de Palma, però en un altre sentit. Jo tinc moltes idees, massa i tot, i tinc molta gent al meu voltant molt bona que fa coses interessants i el col·lectiu Como Molo pues, és això. Per exemple, ara al juliol, que ja ho puc dir perquè ja està dia 11 de juliol, que estàu tots convidadíssims, farem una presentació de la feina de Sergio Mora, que és un dels millors artistes que tenim també ara a Espanya, il·lustrador, ha col·laborat amb José Andrés a nivell de... i amb Ferran Adrià a Nova York, ha il·lustrat llibres, Buenafuente l'ha prologat llibres, o sigui, té un currículum immens i extraordinari i vindrà a Palma. I és una col·laboració en la qual participa el Clandestí, el restaurant Clandestí, el Mercat de l'Olivar, l'Univers del Còmic i Noltros, Como Molo, no? I la veritat que estic supercontenta perquè està anat tot molt bé. És un projecte que se'm va ocórrer i està sortint molt bé i crec que serà molt interessant. I això és Como Molo, això i moltes coses més.
I no podem tancar aquesta conversa sense parlar d'aquest llibre que tenim aquí damunt la taula, que és aquest cicle que és el Solleric, eix de temàtiques patrimonials, allà on és un índex Vibe que hi ha diferents col·laboracions. Yolanda, la Catalina Cantarelles, també ha estat amiga d'aquest programa. No sé...
Maria José Massot, José sí. Morata, Magdalena Bernal...
Què és aquest llibre? Com s'ha materialitzat?
Pues, aquest llibre...
Intenta explicar.
És una magnífica idea d'en Sebastià Mascaró.
actual director
del actual Solleric. Director del Solleric.
Federiche Ilustre.
Sí, jo crec que és una cosa que no s'havia fet mai. Ell va programar quatre conferències que anaven acompanyades d'una micro... un microcomissariat, que era una vitrina, cada una dedicada a un tema diferent relacionat amb el Casal Solleric. I després aquestes conferències se van transformar en el llibre, més dos articles més, un d'Ana Catalina Cantarelles i un altre meu, tot al voltant del Casal Solleric. I trobo que és una feina molt bona i molt agradable també de llegir, perquè xerra dels balcons de Palma, xerra de... Per exemple, el meu és de per què el Casal Solleric se va dur a terme i en quines circumstàncies. I bé, crec que... O dels papers pintats, també, i crec que és molt... molt interessant.
Hem d'anar tancant perquè queden 4 minuts i hi ha una pregunta obligada que puntura t'hauria de fer a Maria. Tu has treballat el tema de les dones a l'art.
Sí.
No?
Mm-hmm. Clar, l'ha treballat i el continuo treballant. I el continuo treballant tema...
i tristament donarà per moltes, sí, per molts estudis. Nosaltres cada mes tenim una... A final de mes, el darrer dijous de cada mes, fem una tertúlia en femení, allà on tractem temes i sempre arribem a la mateixa conclusió, que la dona, per una antropòloga, la dona dins l'art...
Antropòloga i artista, també. O sigui, que en certa manera, és cert que també. Jo no me puc queixar, la veritat, no tinc res que dir, no? A més, la situació ara és totalment diferent. Sí, és molt interessant. Sobretot els contextos en els que aquestes dones produïen l'art. Això per jo és superinteressant i fonamental, perquè realment eren guerreres, eren lluitadores i artistes, perquè aconseguien fer art on era molt complicat.
Ahir mateix fa anys del naixement de Fanny Mendelssohn, una artista que va quedar totalment eclipsada per l'època, el romanticisme i pel seu germà.
Sí, jo crec que estic més en una lluita de recuperació de visibilitat que no a lo millor de reivindicació des del punt de vista feminista, no? Venc a dir, al final és una reivindicació feminista, però no hem d'oblidar que són un 50% de la població mundial. Per tant, és un 50% que se perd. I per això és tan important donar visibilitat. La producció artística és tota, no només la de la meitat de la població.
Yolanda Trigo, ha estat un plaer que ens acompanyessis avui després aquí. Dona per molt i crec que Maria en dient d'agafar el fil
la
convidarem un altre dia. Però, i com sempre, sonarà la darrera música que has triat, que és Amy Winehouse.
Sí.
Bé, no hi ha cap dona per aquí al mig.
Això és el tema, volia
Amy
una
Winehouse,
dona.
Que és del club dels 27, Amy Winehouse, d'aquesta gent que va morir en els 27 anys.
Com Jim Morrison, per exemple.
Jim Morrison també. Jim Morrison, Jimi Hendrix, que va compartir casa amb en Handel. No en mateix temps, però la mateixa casa de Handel. A Londres també hi ha una habitació dedicada a en Jimi Hendrix. Per mi va més gent a veure l'habitació d'en Jimi Hendrix que la d'en Handel, però és igual, van viure junts. Van viure a la mateixa casa.
Sí, junts no.
Junts no, a la mateixa casa. Bé, Amy Winehouse, Black to Black, un tema, ja és un clàssic. Ja
sí.
És un clàssic. I mentre sona ja aquest tema de fons, te farem la darrera pregunta que feim cada visitant de cada salanita. Biel Vic, la podries fer tu?
No, que la facin en Maria.
Un consell per viure millor?
Home, jo ho tinc claríssim. És la meva lluita des de que vaig tenir consciència. Fer sempre el que t'agrada, perquè és el que faràs millor, el que te farà més feliç i el que farà que la gent del teu voltant sigui també més feliç de compartir amb tu.
Així fer sempre que... el que t'agrada.
O al manco intentaré.
I de fons, Black to Black.
La millor despedida que se pot tenir.
Gràcies, Yolanda, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Amics, gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser. I demà tornarem, un programa una mica musical. Us acostarem a la primera òpera alemana, El caçador furtiu. Gràcies per escoltar-nos i per ser-hi. Bona nit.